Sant Cugat a fons, a Cugat encara.
Bon dia, són les 9 i 3 minuts. Comencem aquesta nova etapa del Sant Cugat a fons amb un canvi de format. Començarem avui parlant amb Carlota Benet, filla del dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, autor capdalt de teatre i televisió catalana dels últims anys, que ha editat aquest any Pepito, un somriure sota el bigoti. L'obra recull les sensacions i els sentiments de l'autor sobre la convivència amb la malaltia d'Alzheimer que pateix. Carlota Benet visita avui Sant Cugat per oferir una xerrada de la mà de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. No entenc què li passa a l'Alzheimer abans del diagnòstic i primeres etapes és el títol de la conferència que començarà a 6:45 de la tarda a la Casa de Cultura. Per parlar-ne la tenim ara mateix en connexió telefònica. Carlota Benet, bon dia.
Bon dia.
Aquesta frase, no entenc què li passa, és segurament un pensament que ha passat pel cap de tots els familiars de persones amb Alzheimer. Què es pot fer en aquestes situacions?
Jo diria que és un dels moments més durs i el més complicat de gestionar d'aquesta malaltia, i que és un moment que, desafortunadament, es pot allargar molt en el temps. No? Aquesta època durant la qual veus que una persona que tens al teu costat comença a tenir unes actituds que no acabes de trobar normals o habituals en aquella persona, i que no saps ben bé a què atribuir. És molt difícil, jo no tinc una recepta sobre què cal fer en aquests casos, però esclar, vull dir, és evident que és important anar al metge, no? És important pensar en refiar-nos de la nostra pròpia intuïció i adonar-nos que som les persones que estem al costat dels nostres malalts, els que els coneixem millor i els que, de fet, sabem millor que no estan bé. I, per tant, és important que tinguem confiança en nosaltres mateixos, perquè jo em vaig trobar, en el meu propi cas, que jo veia molt bé que el meu pare no estava bé i, en canvi, molts metges em deien que sí. Llavors, suposo que la lluita està en obtenir un diagnòstic, perquè en el moment en el qual t'adones que aquella persona està fent una sèrie de coses no perquè ho triï fer, sinó perquè està malalta, tota la teva relació amb aquella persona i la manera d'afrontar aquesta nova situació canvia.
D'alguna manera també hi ha aquella sensació, suposo, el pensament de no voler-t'ho creure del tot, no?
Sí. De no voler-t'ho... Bé, jo diria que, per desgràcia, moltes famílies arriben a la consulta del metge i reben aquesta notícia quan ja sí que estan en posició de creure-se totalment. No? Aquest és el problema, no? que ells ja han vist moltes coses i han vist moltes situacions estranyes a casa d'una persona que no es vol posar un abric, una persona que deixa els hàbits d'higiene que havia tingut tota la vida. I fixa't que estic dient coses que no tenen res a veure amb la memòria, eh? Una persona que ja no escolta, que ja no dialoga com dialogava abans, no? Coses molt diverses i tu penses, mare meva, i llavors et trobes amb una consulta i et diuen, té Alzheimer. Que això no passa mai així, eh? Però diguéssim que creiem que potser té un trastorn cognitiu, és el que et diran, exactament. I llavors tu més aviat dius, ostres, com a mínim sé què passa, no? O sigui, jo crec que això és el que passa més sovint que no pas que al revés, no? Que et diguin Alzheimer i tu vegis a la persona perfecta. Però sí que és veritat que al principi quan tu podries tenir, que ja comences a veure que aquella persona està malament, sí que no et creus que pugui ser, sí que esperes, sí que preferiries que fos, que està tenint una crisi que té una depressió o que abans que té una cosa que de moment és irreversible com és l'Alzheimer, no?
D'alguna manera entenc que aquesta mena de xerrades és per ajudar també, com fa l'Associació de Familiars d'Alzheimer, també persones que han d'assumir el fet que una persona estimada i propera té una malaltia amb la qual anirà degenerant i, a més, que no té tornada enrere.
Sí, exacte, perquè jo crec que, clar, d'alguna manera els cuidadors i els malalts es troben una mica sols, encara que tinguin gent al seu costat, no és aquest tipus de malaltia, doncs, deixa molt, molt enfonsat, i és bo recolzar-se en els altres, no? En gent que pot compartir, doncs, experiències similars i que encara que cada experiència és única, doncs que com a mínim et puguin donar, doncs, petits trucs, petites maneres d'enfrontar la vida a partir d'aquell moment, no? que et puguin ajudar. I sempre, malgrat tot, mantenint l'esperança de dir que hi ha gent que està fent recerca, que hi ha gent que està lluitant perquè aquesta malaltia, doncs, es pugui prevenir, o perquè els malalts, doncs, puguin tenir una davallada molt més suau i molt menys dràstica de la que tenen alguns avui en dia, no? I confiar que potser un dia d'aquests, almenys pensat, pot haver-hi una sorpresa i trobin alguna cosa que sigui, diguéssim, impensable fins ara, no? Que això pot passar, perquè la recerca hi és, i hem de, doncs, mantenir l'esperança molt alta.
Has parlat abans de que no hi ha una recepta de l'èxit, en aquest cas, per poder detectar si què és el que s'ha de fer o quina és la manera de detectar-ho. Però, d'alguna manera, quin consell li donaries a la gent?
Bueno, sí. Jo, mira, d'entrada, jo donaria consells molt pràctics, no? La primera és... És dur dir-ho, però jo diria feu-vos els assumptes pràctics del malalt tan aviat com sigui possible. És a dir, fer participació dels comptes doncs, als fills o al marit o a la dona, i que la persona aquella ja no s'hagi d'ocupar de comptes. Que es faci un traspàs de poder general amb un notari perquè aquella persona, doncs, no hagi de, doncs, fer segons quines gestions, i les puguin fer això els fills o qui se'n cuidi. Tenir molt cobert tots els aspectes pràctics, això jo diria que és un consell que de debò jo crec que és molt important. L'altre consell seria, doncs, no us deixeu enfonsar, no? Busqueu ajuda, busqueu les associacions, busqueu activitats. I després una altra molt important, i és que si les famílies s'ho poden permetre, a la mínima que puguin, doncs que busquin ajut de cuidadors o de residències de dia, que d'això n'hi ha de públiques, perquè tenir un malalt a casa totes les hores del dia, la gent que ho sap, doncs és molt complicat, molt dur, i no és bo ni pels malalts ni pels que els cuiden. L'ajut, jo diria que és imprescindible. Buscar ajut, encara que és molt complicat, en soc conscient, però buscar ajut és imprescindible perquè hi hagi una bona convivència i perquè la gent, la convivència aquesta no estigui marcada per l'amargor, sinó pel màxim amor que les persones puguin donar.
Al llibre Pepito, el somriure sota el bigoti, repasses els moments lluminosos que encara té el teu pare, tot i els efectes de l'Alzheimer. Com s'afronta el deteriorament cognitiu d'una persona?
Jo crec que hem de tenir molt clar, quan estem amb una persona que té Alzheimer o qualsevol altre tipus de malaltia que afecta el cap, que és que aquella persona no fa les coses que fa per amargar-te la vida a tu, ni per posar les coses difícils a ningú, sinó que és perquè està malalt. I això és una cosa que costa moltíssim, perquè, doncs, quan et pregunten 30 vegades la mateixa cosa, o quan no es volen abrigar, o quan no volen menjar, etcètera, etcètera, doncs et pots trobar molt impotent. Per això és molt important sempre saber que això és la malaltia que està actuant, no la persona, no? Jo diria que aquest és, sobretot, és entendre que estan malalts i repetir tot una vegada i una altra. I després penso que jo crec que hi ha una cosa, i és que amb el temps, costa molt, però amb el temps ho acabes acceptant, no? Al principi no ho acceptes, que aquella persona està malalta, vas funcionant una mica en pilot automàtic, però arriba un punt, un dia, que ho acceptes. És així, vull dir, es passa amb totes les desgràcies de la vida, no? Amb tothom, si una persona es mor, si amb tot tipus de malalties, és un moment que un dia ho has acceptat i ja no tens la ràbia ni la tristesa, que, bueno, tens tristesa, però és una tristesa diferent, és una tristesa dolça, diguéssim, no, no és tan punyent i que et produeix ràbia i angoixa i de tot. I llavors, el dia doncs, que ho comences a acceptar, doncs, també doncs, tot canvia, no? I jo doncs, em vaig trobar que també en el moment en què vaig tenir el meu pare, diguéssim, doncs, ja col·locat, tenia cuidadors, tenia, doncs, sobretot els assumptes, allò que m'he referit abans, no? Que és tenir els assumptes pràctics solucionats, que sembla molt poc, no? Sembla com poc sensible per la regla, és bàsic per la tranquil·litat d'esperit de tothom. Doncs el dia que vaig tenir-ho tot com solucionat, vaig com poder començar doncs, a pensar més en el meu pare, com havia estat, començar doncs, a dir, ostres, aquesta persona que tinc al davant em necessita molt, però potser no és qui era, no? I llavors el que em va ajudar molt a mi, doncs, recuperar el meu pare al davant, és pensar que, doncs, a veure, tots passem per un moment de decadència algun dia o altre, però que el que passa és que aquella persona ha tingut una vida que ha tingut moments de plenitud, totes les vides, per dures que siguin, tenen algun moment de plenitud que es pugui recordar, i doncs centrar-me en pensar, doncs mira, el meu pare va fer això, va fer allò, va viure de la manera com ell va voler. I doncs buscant aquest record i en aquest passat, la figura del meu pare. No? El llibre, de fet, és com una reconstrucció de la figura del meu pare i una reflexió sobre doncs, el record, la memòria, com una cosa que ens salva de la mort una mica, no?
Del teu llibre se n'ha dit que és optimista. Com es pot ser en una situació així?
Suposo que va amb la bèstia una mica, eh? Sí. Això, si n'ets, al final t'acaba sortint, encara que ho passis malament. Doncs és un llibre optimista perquè ho vols ser, o sigui, perquè realment amb el tema de l'Alzheimer, doncs és o qualsevol malaltia, no? Un càncer, amb això doncs, sempre estàs doncs, en una situació que no vols estar i en la qual doncs, t'hi rebotes i maleeixes i et preguntes per què a mi. Però jo quan em vaig preguntar per què a mi, em vaig començar a fixar una mica en el món voltant i em vaig adonar que tothom passa per coses horroroses de la seva vida, per desgràcia, que la desgràcia és una cosa que ens arriba a tots, que l'envelliment dels pares, que l'envelliment de la parella, que la teva pròpia malaltia estan a la vida de tots i que el que no volia que fos aquest llibre ni el que volia que em quedés del procés del meu pare era doncs, el que ja he comentat, amargor, no? I llavors vaig intentar doncs, fixar-me en tot allò que havia fet la vida del meu pare, una vida plena, no? No vull dir feliç perquè no vull semblar naïf, no vull semblar com innocentassa, vull dir, què és la felicitat? El meu pare era una persona especialment positiva, però sí que va viure la vida com ell la va voler i sé que la vida el va sorprendre amb coses meravelloses i reflexionar sobre això, sobre les coses meravelloses que ha tingut la vida de la persona que se te'n va, és una cosa que tot d'una et dona com una mena de pau, no? Que et dona pau i dius, mira, ell ara està aquí, ha passat per tot això, però ha tingut en contra totes aquestes experiències que no s'esperava que viuria, tota aquesta bellesa que ha pogut experimentar, i això jo penso que és una experiència en la qual tots ens podem sentir identificats, no? En el dir, bé, no, aquesta persona doncs potser ara està passant per un mal moment, però en canvi ha tingut tot això altre que ningú no li treu, no? Perquè ja ho ha viscut. I en aquest sentit, doncs aquí trobem doncs, l'aspecte positiu, no? De dir, i sobretot també de tirar endavant. No podem, les persones que cuidem a malalts o que estem al càrrec de malalts, hem de tirar endavant com sigui, no ens hem de deixar arrossegar doncs, pel declivi d'una altra persona, perquè sempre hi haurà algú que estarà en declivi al nostre voltant i per això també hem de buscar ajuda, que és molt important, és una de les coses que dic en aquell llibre sempre. Buscar ajuda és del tot, perquè sense ajuda estàs aclaparat pel dia a dia de la malaltia, com veig constantment que els hi passa a persones del meu voltant.
I ens queda poc temps ara, però breument una última qüestió.
Sí.
També es fa una d'alguna manera, als cuidadors o a les persones que, als familiars d'Alzheimer, també se'ls anima a ser una mica egoistes. En el sentit de, entenc que no, que si tu estàs bé, pots cuidar millor algú altre.
Sí, exacte, i que a part, tu tens una vida, o sigui, no ens en oblidem que no és només el malalt que té una vida, la persona que el cuida també té una vida. Per què han de morir dues persones alhora quan es declara un Alzheimer, no? Clar, vull dir, reflexionem-hi. Què vol dir ser egoista? Ser egoista, en aquest cas, vol dir un cop has complert amb el teu deure de tenir aquella persona cuidada al màxim de bé possible, de tenir-la al màximament atesa, de tu també donar-li amor, doncs, escolta, viu la teva vida. Perquè si tu no vius la teva vida, ningú farà per tu. Tampoc ningú t'ho agrairà, perquè els pobres malalts d'Alzheimer no agraeixen el sacrifici de ningú. Vull dir, ells no tenen aquesta capacitat ja. És molt desagraït cuidar algú amb Alzheimer o amb algun tipus de senilitat, perquè no se n'adona del que estàs fent per ells. I tu necessites recarregar les piles, perquè jo al meu voltant he vist, doncs, el típic cuidador d'Alzheimer, que és una senyora gran d'una certa edat, que doncs, primer li toca tocar allò cuidar la seva mare, després li toca cuidar la seva sogra, i així se li va passant la vida, i aquelles pobres senyores cada dia estan més anul·lades, amb més amargor dintre seu, i parles i les pobres només es queixen amb tota la raó del món, però clar, és un forat negre. Aquella senyora no podrà agafar i abraçar el malalt i mirar-lo als ulls, no, perquè està, doncs, perquè preocupada, doncs, per canviar-li el bolquer, o... Clar, hem de intentar que els cuidadors estiguin una mica... que la feina que porta un malalt estigui repartida, que el cuidador tingui la seva vida, perquè en un moment determinat pugui acostar-se al malalt, mirar-lo als ulls, tocar-li la mà, fer-li un massatge al cap, dir-li que se l'estima. Això no ho pots fer si estàs ple d'amargor, no? Per tant, has de tenir la teva vida. No podem deixar que l'Alzheimer faci tantes víctimes. No pot ser que tingui la víctima malalta i dos o tres víctimes més que són els que el cuiden. Això no podem permetre. Per això dic que els cuidadors han de ser egoistes i han de, doncs, buscar xarxa, han d'intentar veure què els hi pot oferir el sistema públic o el privat, si és que s'ho poden permetre.
Doncs amb aquesta idea ens quedem. Carlota Benet, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Doncs si voleu escoltar més de Carlota Benet aquesta tarda, 17:45 de la tarda, a la Casa de Cultura, convidada per l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Nosaltres ara anem a publicitat, tornem en 2 minutets.